Bona tarda, bon vespre a tots i totes. Anem a començar la sessió plenària d'avui, sent dijous 28 d'octubre a les 19:33 hores del vespre. En el primer punt dels assumptes de la convocatòria, en la part A, en la part resolutiva, hi tenim l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Senyor Albert Martí.
A favor.
Senyor Rafael Luna.
Sí.
Senyor Toni Bernal.
A favor.
Senyora Eva Jiménez,
a
perdó.
Favor.
Molt bé. Espera't, que això ho fem personal ara. Senyor Juan Pedro. Senyor Juan Pedro Labrador.
A favor.
Perdoneu, Situa. Senyora Laura Moya.
A favor.
Molt bé. Espera, que no sé ni en l'ordre. Senyor Gerard Soler.
A favor.
Senyor Rosana Durantes.
Va, solta també.
Sí, senyor Ferdinand Loyola.
A favor.
Senyor Rosana Durantes. Micros, sisplau.
Sí. A favor.
Molt bé. Senyor Manuel González.
A favor.
Senyora Teresa Ferrer.
A favor.
I jo també a favor, per tant s'aprova per unanimitat. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1500/2020, que és la implementació d'un sistema dinàmic d'adquisició per la contractació de prestacions de suport o complement a la brigada municipal mitjançant l'ús de maquinària d'obra civil. Senyora secretària, si us plau.
Sí, la part dispositiva estableix, primer, aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment restringit per a la implementació d'un sistema dinàmic d'adquisició que té com a objecte la contractació de serveis i subministraments de suport o complement de les tasques de la brigada municipal mitjançant l'ús de maquinària d'obra civil. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la implementació del sistema dinàmic d'adquisició. Tercer, convocar la licitació del sistema dinàmic d'adquisició mitjançant la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat en l'annex 3 de la Llei de Contractes de Sector Públic. Quart, publicar l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea i deixar constància en l'expedient de la data d'enviament de l'anunci de licitació. Cinquè, publicar en el perfil del contractant tota la documentació que integra l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i del de prescripcions tècniques. Sisè, designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del contractant. Com a president, el senyor alcalde, el senyor Pere Virgili Domínguez, com a vocals, secretari accidental de l'Ajuntament, que actuarà a la vegada com a secretària de la Mesa, la interventora, el cap de la brigada municipal i el personal administratiu de serveis jurídics. Sotmès a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement amb els vots a favor de tots els grups municipals, menys la reserva de vot del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martí. Explicació del vot.
Gràcies. Estem a favor d'aquest sistema pioner. Esperem que es millori i es controli la manera d'adjudicar les contractacions i subcontratacions i complint el reglament i així millorar l'informe d'auditoria en el tema de contractacions que va sortir defectuós. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Pels mateixos motius que es posa el senyor Martí, nosaltres votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. Explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor. Creiem que és un sistema que agilitza la contractació i, a més, pioner sembla ser a tota Catalunya. Esperem que siguem un bon exemple al resta de municipis i ho puguin aplicar també. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació
sí,
de vot.
Nosaltres pels mateixos motius, per poder portar un bon control, tant nosaltres a nivell municipal com pels industrials del nostre municipi. A més, sent pioners, doncs, trobem que és molt, molt interessant que estiguem al capdavant. Votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Juan Pedro Labrador. Explicació de vot.
Muchas gracias, señor presidente. Nos reservamos el voto simplemente por el hecho de tener un poquito más de tiempo para estudio. Todo lo que sea para ser más claros y ser más transparentes en la contratación y llevar un control nos parece bien. Lo único que tenemos ahí un poquito de miedo y esperemos que este ayuntamiento sea sensible a estas medidas es para el pequeño contratista, el cual pues puede ser que sea dificultoso para él. Por temas burocráticos, el poder acceder a este tipo de licitación. En todo caso, votaremos a favor. Muchas gracias, señor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Manel González, explicació de vot.
Bona tarda. El nostre grup votarà a favor. Evidentment, tal com hem comentat els companys fins ara, doncs afegir, a més de que som el primer Ajuntament de Catalunya, de que serà un sistema més àgil, que permet aquest control tal com marca la llei, afegir el que comentava el company, el senyor Labrador, doncs que el que suposa és donar i obrir aquesta porta al petit industrial, al petit empresa Roda, o no tan petita, però als del territori, a tenir accés a aquells contractes que fins ara havien de ser amb licitacions de grans imports, que potser doncs, se li complicava una mica més en quant a accedir a aquestes licitacions amb un import més gran. Per tant, creiem que afavorirà moltíssim no només la feina interna de l'Ajuntament, que permetrà doncs, tenir aquestes contractacions amb un temps doncs, molt més reduït i amb una paperassa doncs, inferior, sinó que també doncs, obre doncs, la porta a tots aquells que vulguin entrar. Cal destacar que també és un sistema que dona l'oportunitat doncs, a aquelles empreses que en el moment d'iniciar aquest sistema doncs, no estiguin inscrits, per exemple, al RILI, doncs, que es puguin inscriure després i sumar-s'hi o sortir-se en el moment que vulguin. Vull dir que és un aparell, un sistema molt viu, que dona moltes possibilitats i per això nosaltres creiem que és una gran oportunitat. Donem des d'aquí les gràcies, aprofitem a tots els funcionaris que estan treballant, el Departament de Contractació especialment i serveis doncs, per poder dur a terme aquest sistema i el nostre vot serà a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem ara sí a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt tercer, l'expedient 4562/2021, que és l'aprovació de l'acte de delimitació entre els termes municipals de Roda de Barà i Bonastre. Senyora secretària, sisplau.
Sí, la part dispositiva de l'acord estableix, primer, aprovar l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Roda de Barà i de Bonastre de data 22 de setembre del 2021. Segon, comunicar aquest acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Administració Local. I tercer, facultar l'alcalde de la corporació, regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. Sotmesa a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement per tots els grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Albert Martí, explicació de vot.
Gràcies. El nostre vot serà a favor, és una actualització cartogràfica, com se'ns va comunicar a la comissió, i ja està, a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació del vot.
Pues poca cosa a dir, no? És un tema que ve del Departament de Política Territorial de la Generalitat i que la qüestió és de que pues, se faci una revisió. Jo crec que des de que es va fer l'última ja tocava, no? Però vamos, no és competència nostra, és competència de la Generalitat de Catalunya i benvingut tot el que sigui bo pels municipis.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació del vot.
A favor.
Molt bé. Senyora Eva Jiménez, explicació de vot.
A favor.
Senyora Laura Moya, explicació de vot.
Nosaltres votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Manel González. Cas també, explicació de vot.
Doncs, com molt ben comentat, doncs, es tracta només d'una actualització d'allò que fins ara doncs, havien aquells documents de fa 100 anys. S'havia actualitzat, s'havia posat en uns mèrits actuals i, per tant, doncs, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Doncs, vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, punt quart, que és l'expedient 6004/2021 d'agermanament del municipi de Roda de Barà amb el municipi de Benaujan, a Màlaga. Senyora secretària, sisplau.
Sí, els acords diuen primer... Está redactada en castellano. Declarar la voluntad de hermanamiento entre los municipios de Roda de Barà, Tarragona y Benaujan, Málaga, e impulsar la colaboración recíproca en orden a un mejor conocimiento, entendimiento, intercambio de experiencias y cooperación mutua. Segundo, aprobar el protocolo de hermanamiento entre los municipios de Roda de Barà y Benaujan, de acuerdo con el documento anexo a esta propuesta. Tercero, constituir el comité de hermanamiento en representación del municipio de Roda de Barà, nombrando presidente al alcalde o persona en quien delegue y a la regidora de Cultura o persona en quien delegue, haciendo suyas las propuestas o iniciativas de la Junta de Portavoces. La función principal es la de promover todos los actos necesarios para que el hermanamiento sea efectivo, programado y coordinando en todas las acciones. Cuarto, prever una partida en los presupuestos del año 22 para financiar los actos protocolarios del hermanamiento. Y quinto, comunicar este acuerdo plenario al Ayuntamiento de Benaujano. La proposta va ser dictaminada favorablement per tots els grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Albert Martín, explicació de vot?
A favor.
Moltes gràcies, senyor Rafael Luna, explicació de vot?
A favor, després de que se va demanar de que de que la motivació s'expliqués una mica del tema històric i cultural, pues la veritat és que quede millor definit i res a dir, no? Encantat de que pugui veure aquest agermanament de persones que al seu dia no van vindre, van vindre aquí a Roda com a Catalunya als anys 50 endavant i que s'han integrat d'una manera exemplar a lo que és la vida local, a la vida de Catalunya i per tant tot això que poguéssim fer bé, perquè també el que estem participant d'alguna manera, senyor alcalde, amb aquest fet és que estem fent un intercanvi de cultura, no? Vull dir, per tant, la integració ja no és una integració per part dels que han vingut aquí a Catalunya, sinó també despertar aquella cultura que ells en el seu moment van tindre. Per tant, una qüestió d'aquestes, felicitar i endavant.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. L'explicació de vot?
A favor.
Moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació
a favor.
De vot. Moltes gràcies. Senyora Laura Molla, explicació de vot.
Sí, por nuestra parte, primero agradecer a la alcaldesa de Benaujano su apuesta incondicional por este hermanamiento y por el apoyo unánime de todo su pleno municipal del Ayuntamiento de Benaujano. El hermanamiento nunca es excluyente y aprovechamos para acordarnos y poner en valor la aportación para el desarrollo de nuestro municipio de muchos vecinos que vinieron de otros lugares de la geografía española, que por un motivo u otro tuvieron que abandonar su pueblo de origen. Para nuestro grupo municipal, todo acto que refuerce y promueva los lazos de fraternidad entre dos municipios españoles, como Benaujano y Roda de Bará, en los diferentes ámbitos sociales, merece nuestro apoyo. Por lo tanto, votaremos a favor. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Frederic Orduela, explicació de vot.
Sí, moltes gràcies quan això funcioni. Sí, moltes gràcies. A veure, nosaltres, evidentment, estem a favor i com s'ha dit aquí, molt, molt satisfets i molt orgullosos de poder avançar en aquest agermanament, que el que posa de manifest, insisteixo, com acabo de sentir també per aquí, és l'esperit precisament d'integració entre pobles, entre germans, que és el que és un agermanament, gent que som doncs, d'una mateixa territorialitat, de cultures diferents, però mostra doncs, aquest esperit d'integrar-se uns nouvinguts amb una gent que els rodencs que els van fer costat. He sentit parlar de llaços de fraternitat, he sentit parlar d'apropament de cultures, de tot això, insisteixo, és el que nosaltres ara ens suposa tot un orgull doncs, poder donar aquestes passes per aquest acte d'agermanament entre pobles. Val a dir que jo casualment hi vaig estar fa poc, és un poble especial de la serrania de Ronda, un poble molt bonic, amb una part antiga, estreta, molt, també amb cert paral·lelisme amb Roda de Barà, tot i que doncs, no té l'aspecte de costa, sí té un aspecte doncs, de solera, de gent treballadora, de gent sòbria, i insisteixo, per nosaltres és un orgull poder doncs, estendre aquests ponts cap a aquella serrania, cap a Màlaga i el que és doncs, cap a Andalusia en general. No? El votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. Passem ara al punt cinquè de l'ordre del dia, que és l'expedient 7483/2021, que és la modificació de l'ordenança general de subvencions. Senyora secretària, sisplau. Endavant.
Gràcies. Primer, aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de Roda de Barà elaborada per la Comissió Especial Redactora en els termes que consta a l'expedient 7483/2021. Segons, sotmetre al present acord a informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció d'anuncis en el butlletí oficial de la província de Tarragona, en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de la corporació i en la pàgina web institucional per tal que els interessats puguin formular reclamacions i observacions. En cas de no presentar-se reclamacions i observacions, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'acord exprés del ple. Sotmès a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement per tots els grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín. Explicació de vot.
Sí, el nostre vot serà a favor. És un tema que s'ha treballat en la Comissió Especial Redactora entre tots els grups que tenim cabuda aquí al plenari i crec que ha tingut un bon resultat. A favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael. Una explicació de vot.
A favor.
Gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
A favor.
Senyora Laura Moya, explicació de vot.
Sí, nosaltres tot el que sigui ampliar i facilitar subvencions, òbviament amb el seu control monetari, ens sembla bé, per tant votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Frederic Oliva, l'explicació de vot.
Sí, a favor, evidentment ha estat treballada, ha estat informada en comissió, surt de la comissió redactora, una tasca més, i en aquest cas doncs, el que ve és a facilitar aquells tràmits doncs, que, per exemple, associacions i entitats del municipi doncs, han de rendir amb l'Ajuntament a l'hora de justificar doncs, les seves subvencions. No? Per dir-ho d'alguna manera, doncs, el que fem és una mica menys de paperassa poder, una mica més d'agilitat en els tràmits i, sobretot, doncs, això, no? Facilitar que aquestes entitats, aquestes associacions, doncs, puguin seguir desenvolupant la seva tasca en condicions. Per tant, el votem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Moltes gràcies. Passem al següent punt, el punt 6è. És l'expedient 8091/2021, que és l'aprovació de les ordenances fiscals de 2022. En aquest cas, donaré la paraula en tot cas al regidor Gerard Soler i després senyora secretària. En tot cas, es llegeix la part resolutiva del dictamen de la comissió. Senyor Soler.
Bona tarda, gràcies. En aquest cas, doncs, com que entenc que ja està tractat de manera detallada tant en la Comissió Informativa d'Hisenda com en el document pròpiament escrit que vam passar, no detallarem les ordenances o les modificacions o addicions d'ordenances en si, sinó que simplement doncs, per marcar les línies generals d'aquesta modificació. Recordar doncs, el fet que en aquesta modificació el que es veu palès és una mica doncs, la línia de treball en el sentit fiscal de l'equip de govern, que ha consistit, com a mínim, en les darreres legislatures en la rebaixa de la pressió fiscal per als contribuents. En aquest cas, doncs, i enguany, el que podem dir és que els impostos més importants i les taxes, tipus IBI, impost sobre vehicles, escombraries i demés, doncs es veuen completament congelats i les bonificacions que ja s'hi aplicaven es mantenen i el que sí doncs, que per continuar tirant endavant sí que s'han creat algunes taxes noves que en aquest cas doncs, graven a una minoria dels veïns del municipi, però en tot cas doncs, pensem que és la manera de garantir la continuïtat, el fet de poder oferir els serveis que ara mateix s'ofereixen al municipi i doncs, no fer perillar l'equilibri pressupostari tal com ens deixa entreveure, com ja vaig comentar també, l'informe d'intervenció en el qual en el seu últim punt doncs es fa esment a que tot i que aquestes modificacions doncs, no representaran, no tindran un gran impacte a nivell econòmic, sí que hi ha aquesta necessitat doncs, a nivell pressupostari. En aquest cas, doncs, aquest recull de propostes inclou doncs, algunes que s'han presentat des dels diversos grups municipals, altres no, per diversos motius, en alguns casos doncs, perquè resultaven inviables. I responent, i ja per acabar, doncs, a dues preguntes concretes que ens va fer, en aquest cas, el senyor Luna des del grup de populars, referents en aquest cas doncs, a la moció presentada relativa a la taxa que s'havia d'implementar per als cobraments doncs, dels subministradors d'energies. El senyor Luna doncs, ens va canviar l'ordre de la resposta a les preguntes, comentar-li doncs, que no l'hem pogut aplicar doncs, en el moment de la modificació d'aquestes ordenances perquè es va detectar una incorrecció, en aquest cas en el que era el barem del càlcul de, costos a implementar. I d'aquí, per tant, doncs, que tampoc li pugui respondre a la pregunta de manera exacta sobre quin seria l'import que, deixaríem de, recaptar. Comentar-li també doncs, el fet que des d'un primer moment es va sol·licitar, i per tal d'elaborar el padró, es va sol·licitar a les empreses subministradores informació, no, únicament vam rebre resposta d'un parell o tres, i sí que és cert doncs, que fa cosa de, pocs dies hem aconseguit que la, Diputació en aquest cas doncs, ens faci arribar una, relació amb, tot el seguit d'empreses doncs, que estan doncs, en, en el nostre teixit territorial, podríem dir així, i, que per tant doncs, ja tenim el, padró i, properament doncs, podrem presentar-la per la seva aprovació. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. En tot cas, és el dictamen.
Sí, la part dispositiva estableix, primer, acordar l'adhesió al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del 6 d'octubre del 2021 respecte de les ordenances fiscals per a l'any 2022 que es relacionen a continuació. La número 1, que és la reguladora de l'impost sobre béns immobles, la 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i la 6, reguladora de les contribucions especials. Segon, aprovar provisionalment per a l'exercici 2022 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen. La 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles, la 5, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la 6, reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius, la 7, la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, la 8, reguladora per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable pels controls posteriors a l'inici de l'activitat. La 9, que és la reguladora de la taxa de prestacions de serveis de cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local. La 11, reguladora de la taxa per servei de clavegueram. La 12, reguladora de la taxa recollida, tractament i eliminació d'escombraries. La 13, que regula la taxa de subministrament d'aigua. La 16, que regula la taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. La 18, que regula la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. La 20, reguladora de la taxa de serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports. I la 24, que regula la taxa per ocupacions del subsol, el sol i la volada de la via pública. Crec que hi ha una errada en la número 5, que fa referència a l'impost, a l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, que també coincideix amb la número 5, que en el punt anterior és la reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Suposo que hi ha un número, una errada en el número d'aquesta ordenança fiscal, però en qualsevol cas queda esmenat pel fet de que, com que es diu el títol de, l'ordenança, queda entès a quin es refereix. Continua dient el document que s'annexa a document que inclou les modificacions introduïdes. Tercer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 22, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la província. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin interès directe o en resultin afectats, en els termes previstos en l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l'expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Pel que fa a la modificació de les ordenances fiscals en els que s'ha acordat l'adhesió a la Diputació o al model tipus de la Diputació de Tarragona, l'acord d'aprovació definitiva o l'acord provisional esdevingut definitiu es publicarà al BOP de Tarragona d'acord amb les següents especialitats. Primer, es publicarà l'annex del model tipus que contindrà tots els elements necessaris per a la determinació de l'obligació tributària i altres elements d'ordenació potestativa, els elements substantius i formals dels beneficis fiscals, així com la regulació de les bonificacions potestatives acordades per l'Ajuntament. I per la resta d'elements serà suficient una remissió expressa al model tipus d'ordenança aprovat per la Diputació de Tarragona. Un cop sotmès a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement pel grup municipal de Tria i per el grup municipal de Ciutadans amb la reserva de vot de la resta de grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Albert Martín, explicació de vot.
Gràcies. El nostre vot serà a favor de les modificacions i les inclusions de les noves ordenances fiscals. Lamentem que no s'hagi pogut introduir finalment la de la taxa de les embarcacions, igual que lamentem molt que no s'hagi pogut introduir la taxa de les empreses elèctriques que va presentar el senyor Luna al grup Populars. No sé si no s'ha fet la feina a temps, si ens hem dormit, però deixarem de percebre milers d'euros. Gràcies. El nostre vot és a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor. Jo vull agrair al regidor, senyor Gerard, la manera que ens ha facilitat tota la informació que l'hem demanat. No? Per tant, són noves taxes que tenen un sentit i que realment són positives. Per una altra part, nosaltres lamentem que no s'hagi pogut aplicar la taxa a les empreses que estan creuant el nostre municipi i que això són uns ingressos considerables. Vaig informar de l'Ajuntament de Tarragona i penso que són 2 milions i pico d'euros que reben. Vull creure que això és més per la burocràcia del tràmit que no per una voluntat política. Per això que la voluntat política de perdre 2 anys, si la moció es va fer el 2019 i perdre l'any 2020-21 i ara podríem saltar el 23, doncs no és un caprici. És que realment bueno, la situació per poder documentar tota aquesta feina ha comportat aquest retras. De tots modos, nosaltres sí que agrairíem molt, moltíssim, que se'ns pugui facilitar quin muntant econòmic suposa cada any aquesta taxa amb aquelles empreses, torna a dir, que o bé per electricitat o bé per gas o el que sigui estan creuant al nostre municipi. I res més, senyor alcalde, el vot és afirmatiu i amb l'esperança realment que molt aviat poguessin tindre els ingressos corresponents a el que és aquesta tassa, que jo penso que ens ajudarà molt a les arques municipals. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Toni Bernal, explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, permeti'm que agraeixi tant al regidor d'Hisenda, el senyor Gerard Soler, com a vostè, que es van poder entrevistar per parlar de les ordenances fiscals, i així també a la senyora secretària, com a vostè aquest dematí d'urgència, que s'hem reunit una altra vegada pel tema de les notícies aquestes que han sortit per la plusvalua amb els mitjans de comunicació, que tenia alguns dubtes i m'ho han pogut aclarir. Després també m'agradaria agrair als companys de l'oposició que durant 2 anys de crisi i de pandèmia hem estat tots junts per remant i tirar endavant, donant subvencions i rebaixant taxes, etc. Crec que mica en mica anem sortint d'aquest ensurt o d'aquest pou, i ara el que hem de pensar és en reactivar l'economia del municipi. No? És una llàstima que no haguéssim pogut entrar aquestes noves taxes que estaven preparades en un principi. Jo espero i desitjo que siguem treballant en aquest sentit, que anem en aquesta línia, abans d'anar incrementant taxes o pujant taxes o impostos. No? Dit això, envers a les ordenances fiscals que avui aprovem, simplement nosaltres votarem a favor, evidentment, perquè és una actualització on inclou, a més, alguna reducció encara i alguna bonificació. Crec que és la línia i preferim això abans que n'hi hagin increments, com he dit abans. Per tant, el nostre vot serà a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
Sí, gràcies. Aviam, pels mateixos motius, per aquesta reactivació econòmica que hem de fer al nostre municipi, que estem ajudant entre tots a intentar pal·liar la crisi que ens ve donada degut a la pandèmia. Primer dir que nosaltres votarem a favor. S'han inclòs algunes propostes que el nostre grup havia presentat, i sumar-me també aquest punt l'estimer de no poder afegir aquestes taxes a aquestes empreses que utilitzen el nostre territori per al seu benefici, i esperant que en les properes puguem tenir-ho enllestit i puguem beneficiar-nos d'aquesta injecció econòmica que ens donarien al municipi. Votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Juan Pedro Labrador. Explicació de vot.
Gràcies, senyor alcalde.
En primer lugar, cuando oigo las explicaciones de voto me sorprenden, pero bueno. En primer lugar, lamentamos que se haya vuelto a fallar las formas, como ya pasó en los presupuestos, entrando las ordenanzas fiscales de urgencia en una comisión y ahora presentando. Sentimos que no haber podido discutir ni desarrollar nuestra propuesta con ustedes. Todavía estamos esperando su llamada. Tenemos la sensación que lo único que buscan de nosotros es el voto en contra y en ningún caso la voluntad de colaboración. Le reconocemos la coincidencia en algunas líneas básicas que le planteamos, como la congelación de los impuestos o el desarrollo de medidas para promover energías limpias, medidas que creemos poco trabajadas e insuficientes. Nos hubiera gustado sentarnos con ustedes y hablarlo más claramente. Consideramos que estas ordenanzas, a pesar de incluir algunos aspectos coincidentes, eran de una oportunidad para desarrollar la política fiscal mucho más social y en vista de la situación en la que estamos encontramos. Las ordenanzas fiscales no son una herramienta para aumentar la economía del pueblo, es una manera de nutrir de dinero a este ayuntamiento. Son dos términos diferentes. Consideramos que finalmente, para no enrollarme mucho más y para ser más escueto, que finalmente consideramos, según nuestro proceder, que se ha tratado de un mero trámite, más que pasar sin darle realmente importancia a lo que tienen. No vemos una propuesta que busque unos objetivos claros de alcanzar. Por consiguiente, nuestro voto va a ser en contra, ya que no tenemos o no vemos no vemos a qué finalidad van a dirigirse esas ordenanzas fiscales. Muchas gracias, señor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. En aquest cas, com a regidor d'Hisenda, senyor Gerard Soler. Sí?
Sí, gràcies. Aquesta intervenció és a nivell d'aclariment, no amb la resta doncs, de les intervencions, però sí, en aquest cas, amb la del grup socialista. I és que, en aquest cas, doncs, les nostres propostes no tenen a veure doncs, amb la possibilitat que el grup socialista emeti directament un vot desfavorable. Ens al contrari, perquè, tot i que, com vaig comentar, doncs, entraven d'urgència, en aquest cas, a la comissió, doncs, per fet de no tancar el document, no parlo personalment ni amb el senyor Juan Pedro Labrador ni amb la senyora Laura Moya, sinó que parlo amb el grup socialista, tant l'alcalde com jo mateix. El mes de juny ens vam reunir, en aquest cas amb el seu portaveu, tractant exactament doncs, les mateixes propostes que hem portat en aquest moment i la resposta doncs, va ser totalment contrària a les propostes que vostès ens han presentat. És més, inclús vam veure acceptació amb aspectes possiblement doncs, a concretar, però res a veure amb la disminució total d'ingressos en les propostes que ens presentaven vostès. En aquest sentit, doncs, simplement pensem que és qüestió de coherència, no? I que en aquest cas, doncs, quan s'emet un vot favorable, per exemple, doncs, al fet d'obtenir un finançament a l'IA a través d'un préstec, no podem després, entenem que proposar un descens als ingressos que venen donats doncs, a través de recursos propis, perquè entenem que no té cap sentit. Finalment, doncs, per acabar, a nivell de les polítiques socials que comentava, les polítiques socials i en aquest cas doncs, el seu grup ho entendrà més que ningú, perquè entenem que és el pioner, en aquest cas, com a mínim a nivell nacional de les polítiques socials. Les polítiques socials es financen, en aquest cas, amb recursos. Si no hi ha recursos, com per exemple doncs, en els països nòrdics, si no hi ha recursos que provenen, en aquest cas, de les contribucions dels veïns, no hi ha manera de finançar polítiques socials. Fins aquí, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Labrador, endavant, torn de rèplica.
Per al·lusions... Las reuniones que tuvieran con nuestro portavoz, José Antonio Benedicto, en su momento, no eximen de que nos habíamos podido sentar en su momento o podíamos haber profundizado las propuestas que nosotros le mandamos y hicimos llegar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando estamos hablando de políticas sociales, y sobre todo cuando vemos algunos puntos de las ordenanzas fiscales, vemos claramente que no están bien trabajadas. Se podría haber profundizado mucho más. Cuando hablamos de temas de financiamiento, del tema de energías renovables, también de la misma manera, ¿no? Nos falta profundidad bastante más. Nos hubiera encantado, ya lo digo yo, que contaran con nuestra colaboración y que estuviéramos codo con codo, por decirlo de alguna manera. Yo me he ofrecido varias veces, y usted lo sabe, para sentarnos y hablarlo. Aún estamos esperando. En todo caso, son sus ordenanzas fiscales, por supuesto, las tienen que defender y son sus su ordenanzas fiscales que, bueno, ya bien he dicho, y apoyadas con el resto del plenario. Nuestra idea es que no, para nosotros hay un tema que es importante, es definir para qué. Y esa definición no está para nosotros. Es nuestro criterio y nuestra forma de fundamentar nuestro voto negativo en contra. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem, en tot cas, ja a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
10.
Vots en contra?
2.
Molt bé, s'aprova, doncs, aquest cas per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el punt número 7, que és l'expedient 7965/2021, que és la moció d'adhesió dels grups municipals de l'Ajuntament de Roda de Berà al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d'acció contra el soroll fase 1 i 2 a l'àrea número 3, zona est de Barcelona i Tarragona. Senyora secretària, si us plau.
Sí, la part dispositiva de l'acord estableix, primer, adherir-se al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d'acció contra el soroll, fases 1 i 2, àrea número 3, zona est, Barcelona i Tarragona, del qual llegiré a la seva vegada no tot el text, sinó la part dispositiva, que diu, primer, fer arribar al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, a les entitats públiques empresarials, a l'administrador d'infraestructures ferroviàries i a Renfe Operadora, el posicionament dels ajuntaments afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d'acció contra el soroll fases 1 i 2, àrea número 3, zona est, Barcelona i Tarragona, en el sentit de defensar una pluralitat de mesures alternatives i o complementàries per assolir els objectius de qualitat acústica i oposar-se a l'adopció de l'apantallament com a pràcticament única solució plantejada per ADIF. Segon, expressar la voluntat de coordinar-se tant políticament com tècnicament i jurídicament per tal de defensar la posició expressada a totes les instàncies i procediments adients. Tercer, aquest efecte i amb intenció de ser operatius, s'acorda la creació d'un grup impulsor que haurà de fer el seguiment del projecte i fer d'interlocutor amb les institucions necessàries per redreçar el projecte satisfactòriament per als municipis. Aquest grup estarà format pels ajuntaments de Mataró, Cardedeu, Tarragona i Vilanova, la Geltrú, quedant pendent la confirmació de la incorporació d'algun ajuntament més, sense perjudici del debat i acord de les accions a desenvolupar per tots els ajuntaments i amb salvaguàrdia de la seva autonomia. El punt segon de la part dispositiva estableix notificar aquest acord al grup impulsor del manifest en la seva representació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Sotmès a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement per tots els grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Albert Martín, explicació de vot.
Sí, el nostre vot és a favor, ja que junts amb altres municipis tindrem més força. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Tabernal. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Laura Molla. Explicació de vot.
Sí, nosaltres entenem que aquest acord és beneficiós pel poble i entenem que estarem a favor dels acords que beneficiïn el municipi. Per tant, votarem a favor.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Senyor Frederic Groyuela, explicació de vot.
Sí, el nostre vot és evidentment a favor. Ha estat una iniciativa d'adherir-nos a aquest manifest. Senzillament recordar el que ha llegit la senyora secretària en el punt primer. En el seu dia a DIF, recordaran tots els presents i els que els estiguin escoltant, va fer la proposta de posar les pantalles acústiques doncs com a gran solució al tema de que tenim molts municipis de la costa, doncs aquests trens que passen de nit i fan molt de soroll, la veritat és que fan molt de soroll. I ens van proposar la panacea de les pantalles acústiques. Aquest grup impulsor, com s'ha dit aquí per part del representant de Junts, podem fer més força, i la força en quin sentit va? Hi ha moltes altres mesures alternatives per intentar pal·liar el soroll. No n'hi ha prou o no són, poder no són suficients o poder s'han d'estudiar moltes altres mesures que no només la simple pantalla acústica, no? Fins i tot doncs, en diversos aspectes, des de la màquina fins a per on passa, en fi, hi ha tota una sèrie d'aspectes a analitzar, que el que es pretén amb aquesta plataforma doncs, és que en aquest cas ADIF i els ministeris corresponents doncs, engeguin tot aquest tipus d'estudis i fer doncs, aquesta força perquè hi hagin unes propostes alternatives, no simplement el fet de ficar tot de panells a l'entramat de la via, sinó que s'estudi doncs, tot això. De manera, en aquest cas unànim, ens hi sumem tots i s'hi sumen molts dels municipis doncs, que estan afectats. Nosaltres a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem ara a la part B, l'activitat de control. I en el punt 8è tenim el donar compte de les sessions de la Junta de Govern local, se'n dona compte. En el punt número 9 hi ha la comunicació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de les execucions trimestrals, la morositat i el període de mig de pagament del segon trimestre de l'any 21, se'n dona compte. En el punt número 10, donar compte de la relació de procediments de contractació actius, se'n dona compte. En el punt número 11, donar compte del seguiment de les mocions presentades pels grups municipals, se'n dona compte. En el punt número 12, donar compte dels decrets d'alcaldia que van des del 2667 de l'any 21 fins al 2914, se'n dona compte. Per tant, tanquem l'apartat B, passem a l'apartat C, que és l'apartat de precs i preguntes. En el primer lloc es contestaran a les preguntes que van quedar per contestar en el ple anterior i després doncs, podran fer tots els grups municipals els seus dos precs o preguntes. Senyor Rajuela.
Sí, gràcies. Bé, la primera pregunta, o és una bateria de preguntes formulades pel representant del Partit Popular, el senyor Rafa Luna. Les comentarem bastant doncs, donant les dades, donat que s'ha facilitat a tots els grups l'escrit, ha estat són resultats, bàsicament són números bastant freds, per dir-ho d'alguna manera, i ja s'han fet arribar a tots els grups. De tota manera, donar el compte al ple doncs, ens implica doncs, llegir aquesta pregunta. Per exemple, es preguntava quants agents s'han destinat aquest estiu per torn de tarda, torn de nit, a la vigilància del terme municipal, quants de carrera i quants interins. La resposta és el torn de tarda, en total hi havia 7 agents, 3 d'ells funcionaris, 4 interins, i al torn de nit eren 5 agents, 4 funcionaris i un interí. Si s'han destinat específicament patrulles per vigilar la zona costanera, tenint en compte les concentracions de persones que es fan a les platges a la nit, doncs al llarg de l'estiu pràcticament tots els dies han estat 2 patrulles de serveis. Com hem dit abans, al torn de nit hi havia 4 funcionaris i un interí, doncs per tant hi havia una patrulla fixa a la zona del poble i una altra a la zona de la platja. 2 funcionaris a cada patrulla. A més, també hi havia 2 interins a la zona de platja i un interí a la zona de poble durant el dia a aquest estiu. Al torn de nit, les nits del cap de setmana, Festa Major i Ponts, sempre hi han hagut 2 patrulles. També se'ns pregunta si hi ha constància de que hagi entrat per part de l'associació de veïns, en aquest cas Costa Dorada o alguna altra, a l'Ajuntament alguna notificació referent a aquesta situació d'inseguretat ciutadana que hi ha. No tenim cap constància, cap registre d'entrada de l'associació respecte a aquesta percepció. La següent pregunta és les denúncies presentades. Les denúncies presentades a la policia local de Roda de Barà, doncs el juny han estat 2 denúncies, en aquest cas per amenaces o coaccions. El mes de juliol han estat 3 per robatori amb força o intimidació, 1 per amenaces i 1 per fur. En total, doncs, 5. A l'agost han estat 2 per robatori amb força o intimidació i 3 per agressions. Una altra vegada, 5 denúncies. Fins al 15 de setembre ha estat 1 denúncia per robatori amb força o intimidació i 1 per fur. En total, 2. Per tant, tindríem 6 denúncies de robatori amb força o intimidació, 3 per amenaces o coaccions, 3 per agressions, 2 per fur. Insisteixo, aquestes són dades de les denúncies presentades davant de la policia local de Roda de Barà. respecte de les telefonades rebudes per la policia en referència a fets delictius, doncs en tenim amb un total de 32, 6 d'elles serien per robatori amb força i intimidació, 8 per amenaces o coaccions, 12 per agressions i 6 per fur. I a la pregunta de quantes denúncies ha confeccionat la policia local, desglossades per tema d'incivisme, consum de substàncies, tocs de queda, doncs cal dir que nosaltres diferenciem el que són les denúncies per infraccions de les ordenances municipals. Recordaran tots vostès que vam tenir la comissió doncs, més treballada a l'ordenança de civisme i doncs, aquesta que englobaria temes d'incivisme, consums, tal. Doncs fins al 15 de juny hi ha 3 infraccions d'aquestes ordenances. El 14 de juliol n'hi ha 4, a l'agost n'hi ha 17 i fins al 15 de setembre n'hi ha 4. En total, doncs, per infraccions a les ordenances, 28 denúncies. D'altra banda, un altre bloc de denúncies van per la llei 14/2015 de Seguretat Ciutadana. Són totes aquelles que van referents doncs, amb aquest consum d'estupefaents o desobediències als agents de l'autoritat i tot un altre seguit d'actuacions que es deriven, en aquest cas per aquesta llei, i que són tramitades aquestes denúncies per la Generalitat. En aquest cas són fins al 15 de juny 6, el mes de juliol 20, el mes d'agost 28 i fins al 15 de setembre 6. En total doncs, són unes 60. I les referents a la Covid, el Covid-19, que com recordaran hi havia els tocs de queda, els horaris, mascaretes, en fi, tota la casuística que ha comportat el Covid, doncs són 6 denúncies fins al 15 de juny, 4 al juliol, 33 a l'agost i fins al 15 de setembre 25. Aquí hi ha aquests picos dels tocs de queda que entraven i sortien. Doncs en total hi ha 68 i total de denúncies doncs han estat 156. D'aquestes que he comentat de la 4/2015, com que s'ha fet especial incidència en el tema del botellot, doncs cal, n'hi han fetes a través de les 60 que li he dit, n'hi han algunes que són pel fet dels botellots. I sobre la intervenció d'armes, en aquest cas armes blanques o altre tipus d'armes, entenem, fins i tot s'arriba a entendre com a arma un instrument de ser susceptible de causar lesions, com pot ser un bastó, en aquest cas una barra de ferro, doncs han estat intervingudes 6. Crec que són totes les respostes que hi havia respecte a aquest tema del Partit Popular. La següent pregunta, crec que estava contestada, senyor Bernal, era el tema de les guinguetes. No recordava quan estava preparant si ho havien dit. En tot cas, el tema de les guinguetes acaben aquest any, ja està exhaurit i no hi ha hagut possibilitat de pròrroga i tornem, doncs, ens hi fiquem ara amb la nova licitació. Crec que hauria d'estar els vols de gener, febrer, si volem anar a veure, hauria d'estar ja això preparat. Hi havia també una pregunta relacionada amb la policia, que és una reincidència per part d'Eva Jiménez d'Esquerra Republicana, el tema aquest d'un informe sobre senyalització, al qual ens adherim i estem sol·licitant-lo. Més o menys anem avançant amb el tema perquè l'estem vinculant amb un pla de mobilitat, tenim un mapejat de les senyals i ens falta doncs, avançar amb aquest tema, el tema de la mobilitat. Entenem doncs, que volem doncs, aquest estudi que ens adherim a la sol·licitud i així ho fem transmetre al cap de la policia, però també com vostès saben o intueixen, la policia doncs, està en una fase una mica d'implementació i de canvis. No? Doncs esperem que quan passi tot això doncs, ens hi puguem ficar una mica més. Insisteixo, de moment tenim un mapejat del tema de les senyals i ens falta doncs, estudiar totes aquestes corrents de moviments, de el que es pot fer, carrils, i tot això. Anem avançant. La següent pregunta ja és del bloc del PSC i és el tema de les sancions, també del tema de les sancions de la policia, del tema de com ha estat distribuït les sancions entre els diferents sectors regulats, les zones CERT, no? Les zones d'especial com era? Zones
d'estacionament regulat temporal.
No? En concret tenim una mica del tant per cent des del sector de platja al sector del nucli urbà, ve a ser un terç sobre dos terços. Els han passat els números els tenen complerts. Hi ha, per exemple, per dir-ho, multes d'aparcament en el nucli urbà són 284 i al sector de platja són 1.136. En total, multes d'aparcament són unes 1.420. L'import mig de la multa és de 80. Saben vostès també que si es fan efectives hi ha unes reduccions. I la recaptació, que això, si es cobrés tot, evidentment, doncs no, i fent amb aquesta mitja, doncs podria ser de 22.000, 90.000 i en total de 113.000 euros. Insisteixo, aquest és un tema que és una mica una projecció. Aquestes dades amb què es complementen? Doncs es complementen amb dos fets. Un és la possibilitat de que hi hagi més multes en un lloc i en un altre està vinculada al número de places que hi ha aquí, especial d'aquestes d'estacionament regulat a dalt o a baix, per dir-ho d'aquesta manera. En el nucli urbà hi ha 90 d'aquestes places i, en canvi, al sector de platja són 265. Per tant, la possibilitat de que hi hagi més denúncies, com ha estat així, és més alta en el sector de platja. I el segon factor a tenir present és, evidentment, el número d'usuaris que hi ha en un o un altre sector, és a dir, els usuaris d'unes o unes altres places. Com tots vostès saben, el sector platja durant l'estiu doncs té una afluència de gent espectacular. Invito a qui no ho hagi provat a intentar aparcar el mes de mitjans de juliol fins a finals d'agost a tot el que és la zona de la costa i sobretot a l'entorn del Roc de Sant Caetà. És una autèntica bogeria i per tant, doncs, insisteixo, són aquests dos paràmetres els que donen aquests resultats. El fet de que hi hagi molta més gent i moltes més places en la zona platja, que a diferència del nucli urbà, a l'haver-hi menys places i tot i que també hi ha gent, no hi ha l'afluència i més massificada en una sèrie d'hores i en una sèrie de factors temporals, doncs, que donen aquests resultats. Finalment, també hi havia una pregunta respecte del cost de la festa major amb les partides a què es correspon. Aquesta pregunta la meva companya, la Teresa Ferrer, la regidora de Cultura, és la que la respondrà.
Gràcies, bona tarda. En principi, les despeses de la festa major, suposo que se'ls ha passat ja el full de despeses, suposo que vostès el tenen, no sé si se'ls ha pogut mirar. Les despeses que hi va haver per la festa major va ser un total de 72.206 en 0,2 euros. Són les despeses totals d'aquesta festa major de 2021. La partida és partida única, per tant, si hi ha alguna cosa que vostès vulguin que els contesti o que els faci alguna explicació d'alguna cosa, els hi puc dir. Si no, doncs el total és aquest.
No s'han rebut la sabia... Sí, eh? No ves la rebut tu, Laura. Vale. S'ha enviat només aquí... Bueno, no és la tònica habitual, eh? Normalment el que fem és enviar-la a tots els portaveus, per tant, ha estat una errada, havien d'haver enviat a tots els... No, a tots els portaveus s'havia d'haver enviat. Ara estava mirant tu jo pel correu, també. D'acord? En tot cas, la podem enviar demà, eh? També, però és la xifra que ha dit la regidora. Sí?
Sí?
Està?
Gràcies.
Molt bé, doncs sembla que fins aquí no, les preguntes o les respostes a les preguntes. Sí? Sí?
Jo vaig fer una pregunta a la
comissió informativa
de serveis socials referent a la subvenció a les empreses, quantes empreses s'havien afegit a la subvenció, quants diners al final podíem gastar de les partides que teníem destinades. Més que res per saber que jo crec que tinc la sensació que aquest any ha sigut més bo i n'hi ha menys empreses que s'han afegit a la subvenció. Més que res per tindre una data pensant en els propers pressupostos.
Val, en tot cas, avui se'ns és una mica difícil de contestar perquè encara, precisament demà, crec que es tanca el termini de presentació de les subvencions a ocupació o autoocupació. Per tant, en tot cas, a la comissió que ve o en el plenari que ve, no hi ha cap problema per fer arribar la informació.
Per la propera comissió informativa.
Perfecte, doncs en aquest cas ho farem així. Molt bé, doncs, senyor Albert Martí, precs, preguntes.
Sí, gràcies, alcalde. Tinc dos precs i una pregunta. El primer prec és que preguem que es realitzi una campanya informativa a la ciutadania, a les escoles i a l'institut amb la normativa i el reglament de l'ús dels patinets elèctrics i que s'apliqui rigorosament les sancions a tothom que les incompleixi. Penso que tothom estem patint aquest efecte dels patinets, la ciutadania, nosaltres, tal val com si vas conduint amb el vehicle, com si vas per la cera. Se't creuen pel pas de vianants, creuen per la vorera, creuen la gent... I és un tema preocupant pels veïns i veïnes. Per altra banda, tinc un altre prec. Per a gent que es mantingui de forma adequada els parcs infantils, sabem que no sempre és degut al tema de neteja, sinó a vegades fes per l'incivisme, però que s'arrengin els desperfectes. I una pregunta, que és d'actualitat, com afecta la sentència del Tribunal Constitucional referent a la recaptació de la plusvàlua en els propers pressupostos? Gràcies.
Molt bé. Aquesta última, en tot cas, si el senyor Gerard Soler, el regidor, perquè és de rigorosa actualitat, en diem, doncs, en tot cas, senyor Gerard Soler, si endavant.
Sí, en aquest cas doncs, encara estem una mica doncs, a expenses del que podria passar, doncs, perquè el que sembla en aquest cas doncs, que no s'ajusta doncs, a la legalitat és la manera de calcular la base imposable en aquest cas doncs, de la taxa. Per tant, estem una mica a expenses. A nivell pressupostari, actualment, en quant a ingressos, els ingressos derivats de les plusvàlues corresponen aproximadament a 730.000 euros. Perquè ens fem una idea del que això podria suposar i parlant doncs, en aquest cas en termes globals, aquest import doncs, correspon a allò que es destina a tot el transport, a l'educació en aquest cas i per exemple a la biblioteca. Val? Parlaríem doncs, d'aquests tres conceptes que són força importants, aquest és l'import que hi correspon. En definitiva, estem a l'espera. En tot cas, doncs, el govern també es pot pronunciar, com en alguna altra ocasió ja s'ha fet, i a través de la creació d'algun tipus de fons de contingència, i és el que esperem doncs, si finalment la resolució és negativa a nivell dels ens locals, que així sigui, però... Estem, com deia, doncs, la notícia és d'extrema actualitat i encara estem a expenses de conèixer valoracions.
Sí, només afegir una cosa, és veritat, no ho afegia l'anterior regidor d'Hisenda, que és que nosaltres ja fa, deu fer ara 3 anys segurament, que de tot en fa 2, doncs segurament que en fa 3, vam tenir paralitzades durant un any l'emissió de les plusvàlues perquè hi havia discrepàncies amb sentències diferents que deien quan, si s'havia d'aplicar sempre una plusvàlua sobre una compra-venda, encara que no s'hagués generat una plusvàlua, i nosaltres ja ens ho va estudiar un gabinet jurídic, i a partir d'aquell moment, que ara deu fer, ja et dic, 3 anys a la paralització, per tant, com a mínim 2 anys des de que estem aplicant un nou criteri, que és en aquell que se'ns justifica amb escritura de compra, escritura de venda, que hi ha una minusvàlua, ja no apliquem la plusvàlua, ja no li cobrem la plusvàlua. Però, com bé diu, hem d'estar a l'espera. Els titulars dels diaris han sigut molt grossos i amb tinta molt negra, però són això, titulars de diaris. De moment estem treballant tots amb esborrany. Ni Diputació s'ha pronunciat, ni ACM s'ha pronunciat, ni la Federació Catalana de Municipis s'ha pronunciat, perquè estem encara a l'espera que surti el redactat definitiu. A ningú se li acut que l'Ajuntament de Madrid pugui perdre 500 milions d'euros o deixar de guanyar o deixar de recaptar, o l'Ajuntament de Barcelona 180 o el de Tarragona 8 milions o el de Roda 685.000 euros, crec que era, que tenien previstos per aquest any 21. A ningú se li acut, perquè d'una manera o d'una altra ens haurem de finançar els ajuntaments. Això ja va passar, recordo, fa uns quants anys, quan els ajuntaments vam deixar de percebre els ingressos per IAE de les empreses que facturen sobre el nostre municipi i només tenim dret a rebre una part de l'IAE d'aquelles empreses que crec que és que estan per sobre de la facturació, no sé si és d'un milió o 2 milions d'euros. Una borrada, en la majoria de casos, no el rebem. Què va fer l'Estat? Ens va refinançar a través dels fons de cooperació. Entenc que aquest cas serà el mateix. L'Estat no crec que tingui potència per finançar tots els ajuntaments de l'Estat espanyol, els gairebé 10.000, no? Ajuntaments de l'Estat espanyol. Per tant, una fórmula o altra aplicaran que el Tribunal Constitucional doni per bona. I si no, segurament acabarem aplicant una fórmula que potser d'aquí 4 anys el Tribunal Constitucional torna a tombar. El Tribunal Constitucional m'agrada dir jo sempre que són aquells senyors que saben de tot. Per tant, el Ministeri d'Hisenda els ha enganxat una mica el peu canviat, sincerament, perquè era potser previsible, però alguna reacció alta tindran. Jo crec que nosaltres a nivell d'afectació, com a qualsevol ajuntament, espero no equivocar-me, com a molt podem tenir una atenció de tresoreria, perquè no tindrem els ingressos a partir de mensuals que aproximadament ens porten uns ingressos de 50 i 60 mil euros al mes. I potser hem d'estar 3, 4, 6 mesos sense emetre cap plusvàlua, però que a partir d'aquest màxim mig any jo entenc que s'ha de donar una solució, millor que sigui abans, el Ministeri haurà de donar una solució i haurem de tornar a generar plusvàlues. Ull, aquí el que es revisa és la base, com ha dit el regidor, la base imposable. No han dit a cap moment que es revisi la baixa, Es revisa. Les revisions a vegades surten lesives pels ciutadans, no sé com sortirà, no tinc ni idea, d'acord? Per tant, estarem a l'espera. Nosaltres redactarem un pressupost que anirà en la previsió d'ingressos en la línia, i així en vam parlar amb la tècnica d'intervenció l'altre dia, que aprofito per comentar-los que a partir del dia 2 seiem ja amb la tècnica d'intervenció el 2 de novembre, a començar a redactar la primera proposta de pressupost, i espero no tornar-los a enganyar si dic que aquest any, a primers d'any, tindrem proposta de pressupost sobre la taula. Doncs, com deia, la partida pressupostària que aprovarem aquest any que ve, si no passa res d'aquí el dia 2, molt gros, serà la que teníem prevista aprox per aquest any 21. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, precs, preguntes?
Sí, moltes gràcies. És simplement un prec. Jo volia fer també la mateixa pregunta, però ja he vist que... Penso que tots ho teníem al cap, no? Però i donar les gràcies de les explicacions que ens han fet. Jo vull fer un prec a l'Ajuntament i també, permeteu, encara que el ROM no sé si ho permet, que faci un prec també a cadascú dels grups municipals de l'Ajuntament de Roda. El dia 31 de desembre, 280, més o menys, animals de la protectora de Torredembarra, d'ESPAC, no tindran lloc on ficar-los. Jo crec que és un tema de sensibilitat. Jo sé que el senyor alcalde ja s'ha ficat en contacte amb el president del Consell Comarcal, però hem de fer un veritable esforç que això no es pugui fer, o sigui, vull dir, deixar 200 i pico animals a veure on els fiquem, tancar per tancar. Jo crec que cadascú dintre de la seva parcel·la, dintre del seu partit o formació política, hem de fer tot el possible perquè això no sigui una realitat. Jo sé molt bé que Torredembarra, Roda, Altafulla, depenen de la protectora de Reus, perquè així va ser precisament perquè un Consell Comarcal el que procura és que les capitals més importants, que Salou o és Tarragona, tenen més a prop Reus, però nosaltres tenim molt a prop aquest tema i també hi ha gent nostra de Roda de Barà que es desplaça a la protectora per portar a passejar els gossos i, bueno, per tant, jo penso que és importantíssim. És una crida, senyor alcalde, jo sé que vostè ha parlat amb el president del Consell Comarcal per veure quina sortida li podem donar. Jo veig que és un tema una mica complicat perquè, en el sentit que les institucions, Diputació, Consell Comarcal, Ajuntaments, puguin donar unes subvencions, perquè penso que puja 150.000 euros el poder adquirir els terrenys. I solament s'han replegat, doncs, no sé si són 19.000. Però el problema on està situat és que és una associació privada. Tal, quan tu dones diners, doncs, els tens que donar en un lloc que realment sigui públic, però que no sigui privat. Però és que entre tots busquem una solució, perquè és un tema d'una sensibilitat tremenda, 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 vull dir, tremenda. Algú, doncs, podrà pensar què és el que estic portant al ple, que és que estimem els animals, estimem el món. Vull dir, Mahatma Gandhi ho diu molt clar, coneixereu un poble per la manera que els seus governants tracten els animals. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Totalment d'acord personalment amb vostè, senyor Luna. Senyor Toni Bernal, endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Com bé ha dit el senyor Luna, la pregunta anava també en aquest sentit, que darrere les últimes notícies, què passaria amb el tema aquest. Jo els vull recordar a tots què passaria si ens traguessin aquest impost. Però és que, a més, hem d'afegir que aquest any vinent no cobraran el de les autopistes, perquè ja no n'hi ha peatges. Vull dir, estem al voltant, si traguessin això, el de l'autopista, sobre uns 800.000 i pico d'euros. són molts diners, és que una situació seria complicada, no? Després volia una pregunta amb el tema de l'agermanament que hem parlat de Benaujan. En quin municipi més estem agermanats? Sembla ser que en Casasimarro també, per lo que va dir, no? No, veritat? És que aquí crec que estaves equivocada, no? Vale. Pues ja està contestada, senyor alcalde, aquesta. I envers a un oferiment que es van fer, o una proposta que es van fer, no recordo si va ser en una comissió d'Hisenda, crec que va ser sobre el tema dels diners per destinar-ho a la Palma.
Ah, sí.
Aquell tema, com ha quedat, com està, perquè sé que el senyor Luna de seguida va dir que sí, evidentment el grup nostre també estem a favor, crec que estarem tots, però va quedar una miqueta amb l'aire i crec que va comentar que vostè diria alguna cosa avui al dia del plenari. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Sí, moltes gràcies. En quant a l'agermanament de Casasimarro, agermanament oficial, formal, no n'hi ha, hi va haver doncs, trobades tant a Casasimarro com aquí dels consistoris dels anys 90, primers dels 90 devien ser, però agermanament oficial com el que estem aprovant avui amb el municipi de Benaujan, doncs no n'hi ha. Potser és una idea a prendre en consciència. En quant a la proposta d'aportació econòmica al Cabildo de la Palma, jo vaig tenir l'honor de poder parlar amb el senyor Mariano Hernández, em sembla que és el president del Cabildo Insular de la Palma, i bueno, doncs ens van posar a la seva disposició en a què podíem ajudar-los en aquests moments, perquè doncs, el primer que ens ve al cap a vegades és doncs, escolta'm, s'ha d'enviar material escolar o s'ha d'enviar, no sé, o aigua, el que sí. I molt raonablement i raonadament doncs, em va explicar que ells el que millor els hi funcionaven les aportacions econòmiques que estaven rebent des de moltes parts d'Espanya, d'empreses privades, de particulars i també d'institucions. Nosaltres a nivell d'Ajuntament doncs, estem buscant, coordinant secretaria i intervenció, la fórmula legal, evidentment, de poder-ho fer perquè no podem fer una donació, de moment sembla que no trobem la via per fer una donació, sembla que serà dificultós poder fer una subvenció. O sigui, hem de buscar-li la fórmula, segur que al final, posant-hi imaginació, tots trobarem la forma i la fórmula de fer-ho. La proposta que fèiem nosaltres era doncs, de destinar d'una partida que a final d'any segur que hi haurà romanent, que és la partida de protocol, en aquest cas d'alcaldia, en protocol en tot cas, i després la proposta que hauria de ser aprovada per part de tots els grups municipals, evidentment, de destinar-hi doncs, la indemnització que rebem els grups municipals proporcional a cada mes, que si la posem en conjunt venen a significar uns 1.300 euros aproximadament, i fer la proposta, deixem que trobem primer la legalitat, la manera de fer-ho, i siguin el mes de novembre o siguin el ple de desembre, doncs fem un acord i ho parlem amb acord de moció, amb proposta al ple, amb el que sigui, el format que sigui, però una mica a la línia aquesta, d'acord? Vull dir, en el moment que tinguem la fórmula legal, doncs ja us la comunicarem, d'acord? Moltes gràcies. Senyora Eva Jiménez, pregues preguntes.
Sí, gràcies. Abans de tot, dir, evidentment, que el nostre grup, com imagino que tots, de fet, ja em sembla que ja ho vam comentar amb la comissió informativa, ens adherirem a aquesta manera de poder ajudar a la Palma. Dit això, nosaltres tindríem una pregunta i voldríem saber, perquè ens ha vingut per part d'una família, si alguna vegada s'ha sol·licitat des de l'Ajuntament, suposem que Foment, clar, un pas elevat o soterrani per sobre o per sota la Nacional 340 per anar a Baixamar a l'alçada, creiem que del barri de, bueno, a la Plana, a l'organització de la Plana, val? I si és que sí, en quin punt està aquest projecte?
Sí, ja sí, no, sí, contesto perquè...
Per què riu, senyor Luna?
No, perquè és una
sí,
bona pregunta.
Sí, no. No, perquè el senyor Luna té memòria històrica, memòria històrica de la legislatura anterior, si més no, I si més no, segurament que més. Hi ha un projecte fet per part de tècnics del Ministeri de Fomento, el que hem tingut a les mans, que vam fer diversos viatges a Tarragona amb el senyor Hernández, el regidor de territori, en aquest cas d'urbanisme, i jo mateix, i vam veure sobre la taula, per tant, hi ha un projecte redactat, que entre altres intervencions, començant a Creixell i acabant a Comarruga, preveu a Roda la instal·lació d'una rotonda davant del, faig propaganda, el restaurant La Bota, el desviament, que n'hem parlat diverses vegades, del trànsit a la cara nord de l'Arc de Barà, i aquest mateix projecte contempla també la construcció d'un pas elevat peatonal, una passarel·la peatonal, amb rampa i escales, que comunica el terme municipal de Creixell, La Plana, amb el terme municipal de Roda, a la Barquera. És un projecte, i no faig campanya política perquè no n'he de fer de ningú, que els últims pressupostos que estaven pendents d'aprovar per part del Partit Popular a Madrid, i és així, estava incorporat. És un projecte que estava, una previsió que estava incorporada en els pressupostos generals de l'Estat. I jo ara que fa pocs dies que ens va arribar a tots a mans, no?, les possibles inversions que preveien la proposta de pressupostos, que no sé si s'aprovarà o no s'aprovarà, en tot cas, si no s'aproven aquests, s'aprovaran uns altres. A Madrid no porten incorporada, vaig revisar totes les inversions al Camp de Tarragona i fins i tot a la província de Tarragona, no porten incorporada aquesta inversió. Crec que eren gairebé uns 5 milions d'euros, podrien, entre totes les actuacions. No, molts calés, però, en tot cas, necessaris per creuar la Nacional 340, aquesta que sempre li hem dit que és una cinta transportadora, sobretot els caps de setmana, que fa molt difícil creuar la Nacional 340. Sí que és veritat que ara ja s'ha detectat una mica menys de trànsit des de que s'han aixecat les barreres de la AP7. És un tema que, evidentment, és recurrent, és un neguit, és una necessitat que tant els veïns de la Barquera com els veïns de la Plana, que siguin de Creixell, o tots aquells veïns que poden gaudir del pas de la vorera que acompanya a la teva baixa 2041 fins a la Nacional 340, arriben allà i es troben amb una barrera difícil i perillosa de creuar. Ho haurem de seguir insistint i des d'aquí convido a tots els grups que pressionin els seus grups en aquest cas el Congrés dels Diputats perquè aquesta inversió estigui incorporada en els pressupostos generals de l'Estat que estan en tràmit d'aprovació al Congrés. Per tant, per això se'n recordava que és un projecte que està redactat, un abans projecte que està redactat, després venen les expropiacions i venen tot un tràmit llarg. Senyor Luna, em sembla que volia aportar alguna cosa, si no era inconvenient.
Simplement, senyor alcalde, i molt amb la línia que vostè t'ha dit, el grup nostre, el Congrés dels Diputats, presentarà esmenes als pressupostos, que és el mateix que ha dit el senyor alcalde. Se l'ha dit el pas superior, la roca foradada, que hi havia 30.000 euros i encara estem esperant, i per tant el que hem de fer tots, no és apoyar les nostres esmenes, sinó que les esmenes de cadascú de vosaltres siguin les mateixes i puguin coincidir, i d'aquesta manera, com diu molt bé el senyor alcalde, és la manera de fer més força al Congrés dels Diputats perquè tornin aquelles partides de les que vostè, senyora Eva Jiménez, estava comentant.
Gràcies, senyor Luna.
Molt bé, moltes gràcies per part del Partit dels Socialistes. Precs, preguntes, senyor Labrador, davant.
Gràcies, senyor alcalde. Dos preguntes i un ruego. La pregunta, y puede ser que meta la pata, ya lo digo de antemano, porque como dice, la inconsciencia hace hacer estas cosas. El otro día vi una publicación de aquí del Ayuntamiento, que el Templo de la Gloria afecta a la protección que ofrece el espigón y van a derrocar el tram del Moll y que se van a dedicar 62.000 euros para rehabilitar el espigón del Roc, ¿no? Yo tenía entendido que el espigón del Roc necesitaba más intervención porque estaba rajado, parece ser, ¿no? Y que tenía una serie de dificultades, ¿no? ¿Estas mejoras van a ser suficientes para aguantar, digamos, o para rehabilitar este espigón? Y en el caso que se rehabiliten este espigón, y que será, ¿a qué se va a destinar? Es decir, cuando se esté arreglado, etcétera, etcétera, y se pueda destinar como infraestructura del ayuntamiento, ¿a qué se va a destinar o se va a retornar a la entidad gestora del ROC? Esa es la primera pregunta. La segunda es para aclarar, porque hemos estado hablando unos y otros y tal, y al final no esto, pero una pregunta simplemente. ¿Con cuántos pueblos estamos hermanados formalmente? Sí, esta es la pregunta. ¿Con cuántos? Exactamente.
Oficialmente, hoy estamos aprobando el primer municipio con el que estamos hermanados.
¿Única y exclusivamente?
Sí, sí, sí.
Vale.
Oficialmente.
Pues ya está contestada la pregunta. Y sobre el ruego, Y sobre el ruego, sobre todo es un ruego que me lo dijo el otro día un vecino, y tiene razón. Cuando llegamos a la 340 entramos en la zona de la Avenida de la Playa, la entrada típica de la bota, del patio. Es muy oscura y tiene, sobre todo de noche, es muy oscura y dificulta mucho la entrada, ¿no? Y se podía mejorar la iluminación o se podía dotar de alguna iluminación justamente en ese punto. Ya la hubo en su momento, hace ya muchos años, no sé si se acuerda que había una farola gigantesca que daba iluminación a ello y facilitaba la entrada y daba seguridad también a esa entrada, ya que es bastante mala porque es un cruce de 90 grados, ¿no? Y una frenada, perfectamente. Entonces, una iluminación allí no estaría de más.
Val.
Muchas gracias, senyor alcalde.
Molt bé. Això de l'il·luminació mirarem, perquè allí hi ha col·locada, no m'equivoco, perquè ahir al matí vaig ser amb el cap de policia i el sergent, el triangle d'entrada que hi ha, que queda just al davant la parada del bus, hi ha un fanal doble, d'un doble model pescador d'aquests, pot ser que no funcioni, Podria ser que no funcionés, però just a la illeta que separa la Nacional 340 que dona el carril d'entrada. Mirarem, perquè si està fosc, evidentment no deu funcionar, Això ho mirarem, d'acord?
Pues se lo voy a confirmar en cuanto baja casa.
Molt bé. I en quant a l'espigó del Roc, hem d'entendre que les obres de consolidació que fa el Ministeri, paga el Ministeri, miro el regidor que crec que és així, perquè segueixen amb la disputa aquella de costes de Generalitat, no costes de l'Estat. A vegades costa de discernir, ¿vale? Sí. Sí, costa. És de reforç de l'espigó. Hem de suposar, és una obra que fa aquest cas el Departament de Costes de la Generalitat, hem de suposar que els tècnics i els enginyers que han dissenyat el reforç a base de pedra d'escollera que estan tirant a la vessant, evidentment, de mar, que ha de matar la força de les onades, hem de suposar que serà suficient com per reforçar i que no continuï el procés de degradació de l'espigó que estava desencaixant-se. Aquest espigó, volem recordar que sí, fa uns anys funcionava com a protecció de la zona del Club Marítim, protegia les embarcacions del Club Marítim, però fa molts anys que protegeixen els habitatges del Roc que es van construir en el seu moment a la primera línia d'embarcacions o de marina seca, no? Fa molts anys que estan construïdes. Per tant, no té només la funció, o només, no pot tenir només la funció de protecció, de dic d'abric de la zona portuària, sinó que està protegint els habitatges. Vostè, suposo que com jo i molts altres d'aquí, no dic per res, hem vist aquella zona amb aigua en dos pams dins de les cases. El principal neguit era aquest, de protegir les cases, i al final, en definitiva, s'han posat d'acord de Ministerio i Departament i Conselleria de qui ho feia, qui ho pagava, perquè la disputa estava en que si era un port ho havia de pagar un i si era, ja no era un port, ja no era considerat un port, ho havia de pagar un altre, perquè és temes de les competències, o, perdoni, moltes vegades de les incompetències. I portem molts anys discutint-ho. En definitiva, benvingut sigui. Arrel del temporal que hi va haver del que era el Glòria, em sembla que va ser, que va acabar de remenar-lo tot, vam aconseguir, aprofitant, apretant en aquell moment, vam aconseguir, en definitiva, que algun estament superior se'n faci càrrec. Jo, només un apunt històric, en l'any 2012, l'any 2012 hi havia una partida pressupostària que l'Ajuntament aportava 30.000 euros i no ho vam aconseguir, quan hi havia l'alcalde, el senyor Pere Conte, no vam aconseguir cap altra administració, ni conselleria ni ministeri, i aportés els altres 30.000 restants per reparar-lo. Ara veig que el cost aproximadament és el mateix, ha crescut només amb 2.000 euros. Benvingut, i tant de bo, d'aquí poc temps, al darrere d'aquest nou o aquest espigó reparat, si pugui tornar a reactivar una zona de vela lleugera que doni vida nàutica a la zona ara com d'aquest moment una mica desengelada de tota aquella zona asfaltada, diguéssim, que hi ha al darrere del dic de Bric. D'acord? Crec que respost la pregunta, no, senyor Albardó?
En cierta manera sí. L'único que falta, sobretot, és el tema del a qué se destinará esta infraestructura, es decir, la escuela de vela me parece perfecto y ojalá, ¿no? Y si fuera de ámbito municipal, como nosotros siempre abogamos, mucho mejor que mejor. los datos que yo tenía o manejaba en su momento eran que se necesitaba mucho más dinero para mejorar e incluso para reforzar este espigón, que esto puede ser una solución cortoplacista y a lo mejor no a largo plazo, pero bueno, si bienvenida sea, ojo, no digo lo contrario. Y segundo, me preocupa, ¿no? Me preocupa el hecho de que se vuelva a retomar esta infraestructura que al final vamos a pagar entre todos, sea por el Ministerio, sea por Costa, sea por quien sea, que nos pagamos todos con nuestros impuestos, cuando se retorne, pues que se retorne y que se pueda aprovechar toda la gente de Roda de Vara, ¿no? De manera pública, por decirlo de alguna manera. No vaya a una entidad privada o entidad de esto para que pueda explotarla y tenga beneficio por la parte.
En tot cas, tampoc seria res estrany de l'altre món, que és el que es fa en tota la platja, en totes les platges. És un bé públic que a través d'unes concessions gestionen i fins i tot exploten empreses privades o particulars. Entengueu-me les guinguetes.
No? Sempre i quan hi ha un retorno directo o indirecto hacia el nostre...
Evidentment, sempre haurà de passar a través d'una concessió que haurà de donar inicialment la Generalitat, Ports i Costes de Generalitat.
Vale, pues muy bien. Muchas gracias, señor alcalde.
Molt bé. Doncs fins aquí el plenari d'avui. Moltes gràcies a tots.